Via Lliure Podcast.
Comissari Xavi Gámez, com estàs? Bon dia.
Bé, molt bé, moltes gràcies i moltíssimes gràcies per recordar-nos de nosaltres i per venir a veure'm.
El Xavi Gómez és comissari de Mossos d'Esquadra. Per la gent que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí, ens hem desplaçat fins a casa seva, que és a Sils, que és a la comarca de la Selva. He d'explicar que és una entrevista molt especial. Ens ha rebut fa uns instants el Xavi i ens ha començat a sorprendre donant ordres i ordres a totes les seves màquines i totes les connexions que té treballades, perquè ell és una persona que evidentment no surt de l'habitació on es troba habitualment perquè pateix ELA. ELA és una malaltia neurodegenerativa que provoca progressivament la pèrdua de la mobilitat, fins i tot de la parla o de la capacitat de menjar i fins i tot de respirar. I, de fet, després de la demència del Parkinson, és la tercera malaltia neurodegenerativa en incidència. Però tot i això està considerada una malaltia rara o minoritària perquè afecta entre 6 i 8 persones cada 100.000, és a dir, unes 450 a Catalunya. De fet, la part cruel de tot plegat és que la ciència encara no ha aconseguit trobar la cura i, per tant, la ELA sempre acaba, de moment, de la mateixa manera. Xavi, quant de temps fa que convius amb l'ELA?
A veure, que convisc amb l'ELA fa 6 anys que estic diagnosticat. Fa quasi 4 anys i mig, però clar, un cop te diagnostiquen, doncs te n'adones que hi havia coses, que hi havia senyals al teu cos de fer ja molt més temps que t'estaven d'apuntar que alguna cosa passava, no? Que jo recordo com a dia més especial, un dia que estava fent uns parcials de la carrera de dret a la UOC i se m'agarrotava la mà i era incapaç d'escriure, i això se va anar repetint, i bé, finalment vaig descobrir que no era un túnel carpià, era quelcom més greu.
El Xavi és comissari de Mossos d'Esquadra, però a més va estudiar i ha estat estudiant dret. No sé si vas acabar la carrera.
Sí, vaig acabar la carrera. Vaig acabar el màster quan ja estava malalt, perquè no ho volia deixar. I vaig fer l'examen de l'advocacia quan ja estava malalt, perquè no m'agrada deixar les coses a mitges. I estic col·legiat al Col·legi de Girona.
No has arribat a exercir?
No he arribat a exercir, més que per una sola persona de la meva família, i va ser només per presentar un parell de recursos.
Tu estàs casat, oi? I vius en parella a casa teva a Sils?
Correcte, jo estic casat, visc amb la meva parella, que a més és la meva cuidadora i de qui depèn totalment.
El que és al·lucinant de la història del Xavi Gámez és que no sé quant de temps portes fent-ho, però has dedicat un esforç ingent a crear una història que és una guia, que es diu Guia per persones dependents amb esperit guerrer, que no sé quan vas començar a escriure-la, però que expliques tots els trucs que ara fa uns instants ens ha començat a ensenyar. Ha començat a parlar amb l'Alexa, a engegar la tele, a apagar la tele, a pujar i baixar les persianes, a canviar els llums, a posar tot tipus d'estris en marxa. Per tant, no només has trobat una sèrie de solucions per tu, sinó que has fet un gran esforç per compartir-les.
Correcte. A veure, te diré la veritat. Jo no era plenament conscient de que el que jo tenia no ho tenia la resta de la gent. Perquè per mi és bastant... Sempre he conviscut molt amb el tema del telèfon i la tecnologia. Però quan una terapeuta ocupacional es planta a casa meva perquè li expliqui com ho tinc, per poder explicar-li als seus pacients, i quan les teves fisios domiciliàries van venir i em van dir: ostres, Xavi, que bé que ho tens, com m'agradaria que la gent ho tingués així. O, per exemple, la Glòria, que em diu, jo, però Xavi, diu, és que l'Alexa del meu pare és la meva mare. I tot el que tu fas ho fa la meva mare. I clar, això a ell el fa sentir malament i a ella pues, li arriba a cansar, clar. Doncs en aquest moment és quan jo recapacito i dic: ostres, pues, a mi no... A veure, sí que em costa, però el temps que li dediqui serà molt útil per la resta de la gent. I mira, va ser any nou, vida nova. I el dia 1 de gener vaig començar a fer la guia, però t'haig de dir que han estat jornades molt intensives, has estat 3 mesos, però 3 mesos molt intensos, perquè sobretot no volia que arribés el moment de perdre la veu, que pot passar en qualsevol moment, i no acabar aquesta guia.
Ostres, és que a mi m'al·lucina, perquè dius que has trigat 3 mesos, però estàs dient que l'has escrit tu, sencera? No sé si m'ajuda dictant-ho en el mòbil, perquè la guia està perfectament feta, editada, és en format digital, i en imatges i en captures, les editaves tu?
Sí, tot ho he fet jo, sí. Quan vaig proposar-me fer-ho, la primera proposta va ser fes això per la resta de la gent, i la segona va ser fes-ho tu sol, sense l'ajuda de ningú, perquè tothom pugui veure que es pot fer, que no és impossible.
Permeta'm una cosa per ubicar els nostres oients. Ens ha rebut el Xavi a la seva habitació, estirat al llit, ell està connectat a una màquina que li dona, entenc, oxigen, no?
Sí, injecta aire.
Tu no pots moure, no? Entenc que les extremitats ara mateix...
No, jo només puc moure una mica el cap i ja està. O sigui, això veus que acosto els genolls i ja està.
Costa una miqueta els genolls, però efectivament les extremitats ara mateix no les pot fer servir. Per tant, tota aquesta tasca d'editar fotos, fer-ne una guia, això ho has fet 100% tu?
100% i 100% amb la veu. Tot.
És que, clar, jo em quedo al·lucinat. Primer, de l'esforç, que suposo que per tu, no sé si ho vas considerar un esforç o no, però de fer-te un entorn en el qual tu ets capaç de fer moltíssimes coses, no diria que tot, òbviament, però moltíssimes coses. Com què, per exemple?
Pues, pràcticament el mateix que tu pots fer amb les teves mans amb un telèfon, jo ho puc fer amb la veu. I com que el telèfon és la via principal per configurar la resta de dispositius domèstics intel·ligents que faig servir a casa per fer-me la vida una mica més autònoma i més fàcil i més completa, pues, pràcticament ho puc fer tot, és que acabaries abans preguntant-me què no puc fer.
Pels exemples que ens ha ensenyat, o sigui, pujava i baixava les persianes, engegava i apagava la tele, es posava una sèrie, se la treia, mirava diaris, llegia, engegava i apagava el ventilador, encenia i apagava una llum, posava música, treia música, més intensitat, menys intensitat, o sigui, tot el que té a veure amb aquesta habitació, tu pràcticament tens el domini, menys obrir, tancar finestra i obrir, tancar porta, pràcticament?
Exacte, jo puc fer qualsevol cosa que no requereixi d'una activitat física, o sigui, que ho toquis directament amb la mà. La porta, evidentment, no la puc obrir, la finestra tampoc, però la persiana sí. I com que puc obrir i baixar la persiana, pues, puc fer que entri més o menys llum, o més o menys aire. I puc manipular la televisió de la mateixa manera que ho fas tu amb un comandament a distància. Jo tinc un control remot universal que enllaço a través de Browlink i des de Browlink amb l'Alexa, i a partir d'aquí li puc demanar a la televisió que faci tot el mateix que li pots demanar tu.
Xavi, sobre això, m'imagino que més enllà de la llibertat o la independència que et dona, això t'allibera tu una mica, no pot ser tot, però t'allibera tu de moltes coses i allibera la teva cuidadora, que és la teva dona.
Per mi la part fonamental és que allibera els nostres cuidadors, però no solament pensant en ells, sinó pensant també en nosaltres, perquè aquest sentiment de culpabilitat que podem tenir d'estar tota l'estona demanant posa'm a la tele, para'm a la tele, puja el volum, canvia'm el canal, engega'm el ventilador, puja'm a la persiana, tot això, amb aquesta guia, amb aquestes coses que jo faig servir, queda erradicat completament. I de la mateixa manera que a la meva parella pues, la dota de llibertat i d'autonomia, pues, a mi també em dona molta tranquil·litat de consciència.
Fins al punt que pots quedar-te sola a casa?
Fins al punt que jo em quedo moltes vegades sola a casa, que a més m'agrada molt la meva viure amb mi mateix sense ningú més. O sigui, jo estic molt content d'estar sol i poder fer les meves coses amb el telèfon i no molestar ningú més quan estic tramitant un expedient administratiu o quan estic sol·licitant una ajuda per internet o quan estic fent la compra al supermercat. Totes aquestes coses les faig jo sol i no necessito ningú al costat ni molestar ningú més.
De fet, fa uns instants fora de micròfon ens explicaves que quan podies anar amb cadira de rodes tu ja tenies evolucionat tot això, suposo que el tema dels telèfons és una qüestió també i de les noves tecnologies que va amb tu o no va amb tu, i tu veig que t'ha interessat sempre, no? Però que deixaves bastant tranquil·la la família perquè tenies el sistema ja molt fet perquè no passés res i tu te poguessis anar a donar voltes i fer un volt completament sol.
Sí, jo tinc configurat el meu telèfon de manera que si li dic que realitzi una trucada d'emergències, el telèfon el que fa és me pregunta de debò vols contactar amb emergències per evitar trucades accidentals a aquest telèfon. Si li confirmo, el que fa és establir comunicació amb el 112 i quan jo acabo de parlar amb el 112, el que fa el telèfon és enviar un missatge de text, un SMS, als meus contactes d'emergència, en el meu cas la meva dona i els meus fills, en el qual es diu, escolta, el Xavi ha trucat a emergències i a més es fa arribar un plànol amb la ubicació amb la que estic, que a més és una ubicació real. Aquesta ubicació continua sent compartida fins que jo ho desactivi del meu telèfon. I a més, quan els serveis d'emergència arriben al lloc on jo estic, ells poden consultar la fitxa mèdica meva que tinc ara al telèfon on els dic. Com em dic, quants anys tinc, grup sanguini, al·lèrgies, malalties, i aquí hem d'avisar.
Això que ens pot estar escoltant gent que té malalts de la prop, el més conegut que hem tingut és l'Unzué, el Juan Carlos Unzué, que ha fet una gran tasca. Jo recordo fa un parell d'anys l'entrevistàvem i just s'havia aprovat la llei d'eutanàsia, no? I li vam preguntar sobre aquesta qüestió i va dir, és molt important, diu, però més important que morir dignament, que ho és molt, és viure dignament. I deia, clar, jo necessito ajuda, creiem que necessitem ajudes, creiem que se'ns faci cas, no? Però és que tu, només amb una cosa que tu has muntat tu sol i sense ajuda de ningú, moltes d'aquestes ajudes les tens resoltes. La meva pregunta és, això ho pot fer qualsevol sense invertir-hi diners i sense haver de tenir una gran experiència amb tot l'entramat digital?
Sí, sí, per descomptat. A veure, les coses que jo faig no són ni prohibitives econòmicament, ni molt menys. Parlant clar, costen 4 euros i pel que fa als coneixements, la veritat és que les aplicacions són molt intuïtives, però que molt, i és molt fàcil de fer. Jo ho faig amb la veu, o sigui que no hi ha cap inconvenient. Qui ve per aquelles persones dependents que elles mateixes hagin arribat molt tard a la tecnologia, però sempre tenen algun net, algun fill, que els hi pot configurar i deixar-los-ho preparat, perquè ells simplement hagin de dir Alexa, enciende del ventilador, o Alexa, enciende la tele.
Ha dit la paraula màgica, ha dit Alexa, i de cop s'ha sentit un cling, perquè ja està tot absolutament pensat, perquè mira, s'acaba d'engegar el ventilador. Mira, acaba de dir Alexa, engega el ventilador, i s'ha engegat el ventilador. Ara que li anaves a dir que parés ja, no?
Alexa, apaga el ventilador.
I s'acaba d'apagar el ventilador. I
és molt sensible, quan vol.
I així tot. De fet, m'has dit que alguna vegada has fet alguna broma, algú fins i tot, a través de les configuracions.
Per descomptat, el sentit de l'humor és una cosa que no penso deixar que em tregui mai aquesta malaltia. Em podrà treure tot, però el sentit de l'humor i els ànims mai.
Em pots explicar, per la gent que evidentment no ha estat en la conversa prèvia, quina és la broma que li has fet a la teva dona alguna vegada?
Bueno, aquesta broma és que està a la guia, l'exemple, o sigui que la podeu fer tots. Bueno, li vaig fer entrar a la meva habitació, tenia la finestra amb la persiana aixecada, li vaig dir que tanqués la porta de l'habitació i després vaig dir Alexa, amor, amor.
Podem fer-ho ara, això d'Alexa, com ho has dit?
Alexa, amor, amor.
I automàticament?
Automàticament baixa la persiana de l'habitació.
S'està sentint ara mateix com baixa la persiana. Ara estem a les fosques completament. Oh, no, calla, que s'ha encès un llum vermell. I s'ha encès una música.
Sí. A veure, l'objectiu és...
No, ja es veu quin és l'objectiu, ja.
Alexa, para música. Alexa, sube persiana. Veig que l'has pillat.
Em sembla extraordinari.
i l'objectiu és aquest, o sigui, jo vaig pensar ja, bueno, si fent això no triomfo ja, malament anem.
He fet tot el que estava al meu abast, diguem-ne, per triomfar.
He fet tot el que podia.
Com va reaccionar ella?
Bueno, va riure molt, molt, molt. I després li he fet a molts amics que han anat venint i la veritat és que, bueno, fa riure.
La broma funciona, per tant, perfecte. Xavi, davant d'això, clar, hi ha una qüestió clau. Tu has fet una guia que, insisteixo, el temps d'una persona que té L és molt valuós perquè, evidentment, hi ha un compte enrere que no sabem quin és, però hi ha un compte enrere. Com tothom, per altra banda, però el teu és, diguem-ne, és molt present. Tu has dedicat 3 mesos a fer una guia pels altres, que està basada en les ordres de veu. Tu mateix has dit, hi haurà un dia que perdré la veu, que això no se sap mai quan pot passar, no? I quan passi això, què ve després?
Pues quan passi això passarà el que dic a la guia, no? Cessarà el domini de la veu com a directora d'orquestra del meu univers particular i començarà l'imperi de la vista i començaré a explorar tot el que puc fer amb els meus ulls gràcies a la tecnologia i t'asseguro que trauré fruit.
Amb els ulls i un mòbil es pot fer coses molt similars a les que estàs fent amb la veu?
No ho he provat mai, però amb els ulls i una tablet es poden fer moltes coses. Mira, el meu amic, el Jordi Pons, Sabater, ell ho escriu tot amb la vista, amb els ulls, amb l'ajuda d'una tablet. O sigui que no ho he provat encara, però tampoc tinc moltes ganes de començar a provar-lo, però estic convençut que hi podrem treure suc.
Quina edat tens, Xavi?
53 anys.
53. La L truca a la teva porta quan en tenies 47, aproximadament.
El diagnòstic, quan tenia 48 anys, el començament de la malaltia, pues, amb 47, potser.
Em pots explicar què és el que vas sentir i com has encarat aquests últims anys de la teva vida? Després de saber que hi havia una malaltia que es deia L, que no sé si la coneixies o no, i que de cop apareix a la teva vida.
Mira, per desgràcia, coneixia la malaltia perquè el marit d'una amiga meva havia mort d'aquesta malaltia, que per cert els medicaments que ell prenia són els mateixos que prenc jo, i això em dona una idea de com avancem de ràpid. I que bé, la coneixia per la qual cosa quan el neuròleg em va donar el diagnòstic, doncs la notícia va ser molt dura perquè, evidentment, davant dels meus ulls se va obrir un camí de dificultats i bueno, pues, un destí certament cruel. I, evidentment, vaig trencar a plorar. No vaig poder evitar, no? Després, pues, comences a fer-te preguntes, no? De per què jo, per què ara, per què ara aquest moment, i què he fet, no? Per què me passi això, i ara com ho faré, no? Són moltes les preguntes que te fas. Però, bueno, mica en mica, i gràcies a, pues, a la fortalesa mental i també doncs a la gent que t'envolta i el carinyo que et donen, doncs de tot se surt, no? I te vas fent fort, assimiles el que ve i bé, arriba un moment en què dius, pues el temps que estarem aquí, ostres, divertim-nos, no? Perquè sí, el meu cos està malalt, però jo estic superbé, no? La meva ment està perfecta. I puc fer moltes coses amb ella, no? Doncs llavors, aprofitem-ho i siguem feliços dintre de les nostres possibilitats.
Estaves casat en aquell moment?
En aquell moment no estava casat, estava divorciat. Amb ella, a la meva dona actual, ja la coneixia. I, bueno, va ser tan... M'estima tant que es va casar amb mi, malgrat la meva malaltia.
O sigui, la teva dona i tu no estàveu casats, us coneixíeu? Éreu parella ja?
No érem parella encara, però tot i així, ella, com t'he dit, m'estima tant que en aquest cas l'amor es va posar per sobre de les dificultats que comportava la meva malaltia.
Si vau decidir fer una vida en comú sabent el que venia. Vull dir que ella tenia l'ocasió perquè no éreu parella, de pensar-s'ho i dir, escolta'm, jo aquest patiment no el vull o el que sigui, i en canvi el que va ser és ficar-hi la banya.
De totes, totes. O sigui, ella s'hi va posar amb cos i ànima i dono gràcies al cel per tenir-la.
També teniu un gos. Només arribar ja se'ns ha acostat remenant la cua, es veu que és un gos molt jove, un gos guapíssim. Diria que deu ser un Golden Retriever, no? Oi? Em fa que sí amb el cap al Xavi. I de seguida ens ha volgut que li agaféssim la piloteta, que la llancéssim i tal. Un animal, com un gos, dona alegria també per una persona com tu?
Un animal com un gos és quasi com un fill. I dona moltíssima alegria i moltíssima pau d'esperit perquè són molt lleials, perquè estan al teu costat sempre i perquè només amb la seva mirada ja saps que t'estimen de manera incondicional. I a mi me fa molt feliç tenir-la al meu costat.
Com es diu?
Es diu Nur. Que
és, Nur?
Sí, que significa llum en àrab.
Volia fer un parell de preguntes més al Xavi Gámez, i per no cansar-lo més, perquè evidentment la veu és una qüestió que també s'esgota, no? I amb una persona com ell. Em consta que quan exercies de comissari als Mossos és una persona molt estimada, molt pròxima a la confiança de Josep Lluís Trapero en el seu dia, no? Tu quan t'agafa la malaltia, quin futur volies? És a dir, què t'imaginaves de la teva professió i del que havia de venir endavant?
Bé, només et diré que jo he viscut i he respirat per la meva professió. Ha estat la meva gran vocació durant tota la meva vida. En primer lloc, quan la vaig exercir a la Guàrdia Civil. I després, quan vaig entrar a Mossos. I bé, el cos de Mossos d'Esquadra, jo l'estimo amb bogeria. I a la seva gent, a totes les seves persones, els portaran al meu cor sempre. I jo esperava, doncs, bàsicament el que he tingut amb la seva gran majoria, no? Un suport incondicional per part de la majoria dels meus companys que han estat al meu costat i que m'han fet sentir que encara sóc important per ells i que m'estimen i que es preocupen pel meu estat.
El Xavi ha parlat de la Guàrdia Civil. Ell no és nascut a Catalunya, malgrat que no sé quants anys fa que vius aquí, eh? Però crec que ets de Granada, tu.
Correcte, sí, jo vaig néixer a Granada i vaig arribar aquí a Catalunya just abans de fer els 20 anys, al millor poble del món, que és el Port de la Selva, que m'encanta. I bé, des de llavors doncs, vaig continuar la meva carrera a la Guàrdia Civil fins a arribar a tinent i després vaig arribar a Mossos d'Esquadra on vaig ingressar com a inspector. Vaig estar a la comissaria de Girona com a sotscap i després com a cap de la comissaria de Girona, Pla de l'Estany. Vaig ser també el sotscap de la regió policial de Girona com a intendent, i també com a intendent vaig estar a la prefectura de la policia, que després ja vaig pujar a comissari, i vaig acabar la meva etapa com a cap de la comissaria general de recursos operatius, on vaig recobrar bona part de tota la il·lusió que a mi em provoca ser policia, i em van fer sentir com un mes i bueno, donar les gràcies a tota la gent d'aquella comissaria i especialment de l'Abrimo, perquè els estimo moltíssim.
Xavi, m'has parlat dels companys, m'has parlat d'en Trapero, m'has parlat del fet de ser policia. M'has dit que la majoria d'ells han estat molt pròxims, no? Quan dius la majoria, vols dir que hi ha una part del cos de Mossos d'Esquadra que t'ha deixat de banda?
Bé, vull dir, la part corporativa del cos de Mossos d'Esquadra i del Departament d'Interior, en el cas de la prefectura, fa... Bueno, fins que he publicat en Twitter, feia un any i mig, aproximadament, que ningú no es posava en contacte amb mi. I en el cas del Departament d'Interior, des que va marxar el conseller Samper, doncs, pues que no he rebut cap tipus de visita ni de trucada. Un simple Xavi, com estàs? Un simple Xavi, necessites quelcom? Res, una miqueta d'interès, no? Allò de dir, ostres, que no me quedi la sensació de que algú pensa, o sigui, s'ha assabentat que estic viu perquè he escrit una guia i he sortit al Twitter, no? simplement això, perquè el departament fa gala d'una proximitat que després doncs no practica amb la seva gent. Diu, som propers a les persones, però escolti'm, senyor Elena, que la gent que treballa per vostè al Departament d'Interior també són persones i vostè ha de cuidar des del primer mosso fins l'últim com el Departament, o sigui, com a bombers, Servei Català de Trànsit, Protecció Civil, agents rurals i tots els facultatius i persones que treballen al Departament. Mirin, des que jo estic malalt, a mi m'agrada comparar-ho tot amb el cos humà. Llavors imaginem que el Departament d'Interior és un cos humà. I ara fem un exercici d'imaginació sense precedents i pensem que el conseller és al seu servei. Doncs la resta de parts del cos, totes les persones que formen part d'aquest departament serien les seves cèl·lules, no? Que formen els teixits, que formen els ossos, els músculs i sobretot el cor. I el més important d'una organització és el seu cor. I si vostè no cuida les seves persones, es trobarà que li passarà el contrari que a mi, que seguint el símil aquest que hem fet del Departament d'Interior i el cos humà, miri, a mi no me funciona el cos, però funciona el cervell. Però al departament li funciona el cos perfectament, però no li funciona el cervell.
Acabo només amb una pregunta que sobrevola en l'ambient, perquè abans he tret el cas de l'Unzué, que en el seu dia ja va dedicar-se a enviar missatges polítics, no?, sobre la qüestió i de l'ELA, una malaltia com la vostra, que és tan cruel, que a més com que no té cura, ell sempre diu allò que desapareixeu dels hospitals i dels centres de salut d'alguna manera, no? I això repercuteix bàsicament en la vostra vida i aquí us deixen de la mà de Déu, no? Hi ha una llei que s'estava tramitant, hi ha tot un camí. Tu quan sents determinats líders polítics parlar de l'ELA i de si ha d'avançar o no, què penses?
Doncs penso que tant de bo no visquin mai a la seva pell ni a la seva família una malaltia tan cruel com la nostra, però que si, per desgràcia, haguessin de passar per això, aquesta llei que tenen guardada en un calaix, ningú sap per quin motiu, perquè ni tan sols ells són capaços de donar una explicació, doncs aquesta llei estigui vigent, perquè aquesta llei no es curarà, perquè no es curarà, però sí que farà que puguem seguir vivint i puguem seguir veient créixer els nostres fills i puguem seguir en contacte amb la resta dels nostres amics i familiars. És una llei que impedirà que haguem de veure'ns forçats a triar la via de la mort, una mort digna. Sí, sí, la mort serà digna, però el que és indigna és el motiu pel qual la trio. És molt indigne que jo hagi de triar morir quan el que vull és viure, simplement perquè els meus dirigents polítics, els meus representants, es neguen rotundament a tirar la llei endavant. És que mira, jo de vegades, no sé, me fan pensar en el meme aquest de l'aguanta amb el cubata, no? És a dir, jo me les imagino a la mesa del Congreso que arriba un i li diu a l'altre, ostres, tu, un altre cop que s'ha acabat el període d'esmenes de la llei de l'ELA, que l'altre li diu, no hi ha collons a tornar a prorrogar-lo. I l'altre li diu, que no, aguanta'm el cubata. I te la tornen a prorrogar i portem ja més d'un any. Mira, aquesta llei, o sigui, una llei normal, té un tràmit com a mínim de 6 mesos en el Congrés per tirar endavant. Però és que, a més, aquesta llei preveu uns terminis de 6 mesos per engegar tots els mecanismes que facin que sigui plenament funcional. És a dir, que si avui aprovessin aquesta llei, cosa que es veu que no estan disposats a fer, encara trigaria un any com a mínim a ser plenament efectiva. És a dir, és que jo ja no sé si arribo. És que jo crec que hauré de prendre aquesta decisió abans. Però darrere meu i darrere de tots els que es barallen per això, hi ha molts altres que arriben, hi ha molts altres familiars que pateixen per això i que tingueu en compte una cosa, que quan un malalt ve la decideix, es veu forçat, es veu obligat, perquè no té diners per permetre's el luxe, el caprici de seguir vivint, s'obren dues ferides molt grans. O sigui, la seva família, els seus amics, se'ls obre una ferida per la pèrdua, pel dol d'aquesta persona que ha marxat. Però hi ha una altra que potser és més important i és que no ho he pogut evitar, perquè ells sols no ho poden evitar, perquè nosaltres necessitem d'una atenció domiciliària a partir d'un determinat moment, a partir del moment en què necessitem una respiració invasiva, necessitarem aquesta atenció. I no es la pot donar qualsevol, han de ser professionals. I no se la pot pagar qualsevol, ni molt menys. I està claríssim que aquesta llei no solament és necessària, sinó que és urgent. I si la mesa del Congreso no ho tira endavant, pues, senyor Sánchez, vostè que ha batut tots els rècords de decrets llei, pues miri, què vol que li digui? Més extraordinària i urgente necessitat. Ara mateix ha sortit ja la normativa de la comunitat galega per la qual els malalts d'ELA tindran accés a un ajut de 1.000 euros mensuals per poder contribuir a pagar aquestes despeses. La Junta de Castilla i León també ha fet una cosa similar i ha incrementat en 400.000 euros per ajudar els malalts d'ELA. No sé, hi ha algú al govern de Catalunya i a la resta de governs autonòmics que tingui la suficient valentia per fer el mateix i per recordar-se de nosaltres? Si és així, doncs seran molt benvinguts i molt aplaudits.
Xavi Gámez, ha estat un honor, un plaer poder-te saludar. Recordeu que això és una guia, que es diu Guia per persones dependents amb esperit guerrer, que l'ha escrit des del seu llit, només amb la veu i amb un telèfon mòbil, 193 pàgines, perfectament editades i que es pot descarregar a un enllaç que hem penjat ja a les xarxes socials del programa i que, en fi, que serà molt útil per a tots aquells ciutadans que avui encara estan esperant aquesta llei de l'ELA, però que com a mínim hi ha una sèrie de determinades coses que sí que poden fer seguint l'exemple increïble del Xavi Gámez. Xavi, ha estat un autèntic plaer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Pues moltíssimes gràcies, Xavi. No sé si l'oferiment aquest que t'he fet al principi, quan t'he baixat la persiana i...
Si està vigent.
Si està vigent. Perquè ja que amb la meva dona no va colar, tu mateix.
Jo m'ho penso i et dic alguna cosa. Moltes gràcies, Xavi.
A tu, moltíssimes gràcies a vosaltres i però esperem que serveixi per ajudar les persones i també per donar visibilitat al que necessitem i que aquesta llei és de ser calli i tirar endavant.
Gràcies.